Comentaris del repte de la Viquipèdia. En Bernat, per exemple, ens diu al Facebook que, home, que aquí no coneix Malcolm, que és molt bona, i que la tornen a posar per TDT. Eh? Per tant, aquí, defensant el tema de les sèries, que diu la Núria, que ja està, respira molt més tranquil·la. Bé, arriba el moment, un cop al mes, en què rebem la visita d'en David Bueno. Ell ens porta les principals notícies que s'han publicat a les revistes científiques de referència, aquelles que l'equip de l'Eureka, tot fent broma, sempre diem que és la lectura dels nostres moments íntims. Cosa que en realitat no fem, perquè si ho féssim no entendríem ni la meitat de coses que diuen els articles científics que s'hi publiquen. Diríem que nosaltres no seríem el públic objectiu. Per tant, si algú de vosaltres se sent molt culpable de no llegir ni Nature ni Science, no us preocupeu, que potser no sé si ho entendríem gaire. Ara li demanarem al David que ens ajudi a entendre-les i que, de passada, si les podríem arribar a entendre. David, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Les podríem arribar a entendre o no? O són articles que realment són feixucs?
A veure, n'hi ha molts que sí i n'hi ha alguns que són realment feixucs. Jo sóc de l'opinió que totes aquestes revistes, en revistes científiques, haurien d'incloure, a part de l'article científic de paraula complicada, tècnica, pels especialistes, haurien d'incloure un petit resum senzill, apte per qualsevol públic.
Bé, nosaltres tenim a tu, en aquest cas, perquè facis aquesta feina de traduir-nos, no només de resumir-nos, sinó de traduir-nos el que diuen. Ja sabeu que moltes de les notícies que ens porta en David, com dèiem, estan publicades en aquestes revistes, i normalment la paraula del mes té a veure amb el que seria la notícia del mes. Avui la paraula del mes té un nom aparentment molt complicat, que és cribatge d'alt rendiment. Que no m'atreveria a dir-la en anglès, perquè ja abans he provat amb el francès i no m'ha sortit bé. Per tant, et deixo tu aquesta responsabilitat. Com es diria en anglès això del cribatge d'alt rendiment?
En anglès seria alguna cosa així com high throughput screening. O sigui, que vol dir exactament textualment això, cribatge d'alt rendiment. Una paraula complicada, però el concepte jo crec que pot arribar a ser fàcil. Però un cribatge d'alt rendiment és una recerca sistemàtica on s'avaluen característiques, de les que siguin químiques, genètiques, biològiques, bioquímiques, és igual, d'un nombre molt elevat de mostres per buscar alguna característica que ens interessi. I com que és un gran nombre de mostres, això es fa amb assaigs miniaturitzats, de forma molt petita, i automatitzat, amb ajuda de microplaques o d'elements que puguin contenir tota aquesta gran quantitat de mostres que s'estan analitzant en un espai relativament petit i que això, doncs, un aparell automatitzat ho pugui analitzar. Per posar dos exemples, perquè, esclar, dit així, pot sobtar
sí,
una mica, no?
M'estava fent la imatge al cap, en aquest cas, de com podia ser, perquè el tema cribatge sí que més o menys el podem entendre, no?, la paraula.
Sí, de fet, cribar vol dir això, vol dir fer una recerca indiscriminada i sistemàtica, és a dir, de forma ordenada, però de moltes coses, indiscriminada.
Uh-huh. Aleshores, tu cribes, tries exactament el que vol, pot ser de vegades per tamany, en un altre nivell més senzillet, i en aquest cas seria d'un tipus de coses amb les que tu vols treballar.
Exacte. Us poso dos exemples que jo crec que poden ajudar a entendre. Un és, diguem-ne, metafòric, i l'altre és real. El metafòric. Tots coneixem aquella frase que diu que el bosc potser no ens deixi veure els arbres. Doncs imaginem un bosc tan espès, que nosaltres, un cop entrem a dins del bosc, no podem reconèixer quins arbres hi ha, perquè és tan espès que mirem amunt i tot és negre. No veiem res perquè no entra llum del sol. Què podem fer? Podem, a terra, recollir llavors, totes les llavors que anem trobant per terra. Sortim del bosc i les analitzem. Si entre totes aquestes llavors trobem pinyons, podem deduir que en aquell bosc, que no sabem quins arbres té, segur que hi ha pins pinyoners. I si hi ha glans, hi haurà alzines, el que sigui. Això seria un cribatge d'alt rendiment. Recollim mostres, moltes, quines? Les que hi hagi. No sabem quines són. I quan les analitzem, podem identificar-ne una, que és la que ens interessa, la que ens aporta alguna dada sobre la pregunta general, que podia ser quins arbres hi ha en aquest bosc o si en aquest bosc hi ha pins pinyoners.
Aquest ens ha agradat, eh? Aquest exemple, aquest era el metafòric?
Aquest és el metafòric.
Ara passant a un altre més pràctic?
Un altre més pràctic. És una notícia que, de fet, no la teníem en el guió, però va sortir just fa un parell de dies, que s'ha trobat en un estany anglès davant d'un laboratori un nou tipus de fong que podria ser un dels primers fongs evolutivament parlant que van aparèixer, o seria molt semblant a aquest. I ho van fer amb un sistema, amb aquest mateix sistema de cribatge del rendiment. Què van fer? Si tu mires l'aigua de l'estany i mires tots els éssers vius que hi ha, identifiques els més abundants, que en trobaràs molts, però si n'hi ha algun d'estrany que mai ningú ha identificat i que a més n'hi ha pocs, no el veuràs, et passarà desapercebut. Doncs què han fet? Han agafat aquesta aigua de l'estany, han mirat quins gens hi ha en els organismes, siguin quins siguin, que hi ha en aquella aigua de l'estany, i amb els gens han pogut identificar quines espècies d'éssers vius hi ha en aquell estany. Seria el de les llavors i el bosc. Doncs bé, van trobar uns d'aquests gens que eren de fong, però no coincidien amb cap fong conegut. Quan van anar a buscar què era, van descobrir aquest nou tipus de fong, un fong que fa entre 3 i 5 mil·lèsimes de mil·límetre, per això no s'havia vist mai, i que n'hi ha per molts llocs. Seria un altre exemple d'aquest cribatge del rendiment. I això es pot fer doncs, amb tot, amb gens, per exemple, els projectes genoma, seqüenciar el genoma humà de qualsevol altra espècie, és un sistema de cribatge del rendiment. Es pot fer en proteïnes, que s'anomena proteòmica, es pot fer amb restes moleculars, s'anomena metabolòmica, dels restes del metabolisme. N'hi ha de molts tipus diferents, cadascun adaptat al tipus de molècula que estem examinant.
I la notícia del mes està relacionada justament amb aquesta tècnica de cribatge d'alt rendiment, en aquest cas amb el VIH, el virus responsable de la sida. S'ha fet un cribatge del rendiment de 70.000 mostres de VIH?
70.000 mostres de VIH, agafades de 70.000 pacients diferents. Per què s'ha fet això? Això s'ha fet perquè ja fa temps que se sap que el virus de la causant de la sida té una taxa de mutació molt elevada. És una característica pròpia d'ell. Les mutacions són canvis en el seu material genètic que li confereixen característiques lleugerament diferents. I el que fan és que quan aquesta mutació afecta algun dels llocs del virus que és atacat pels fàrmacs, pot ser que per atzar el virus, a partir d'aquell moment, aquell virus pugui esquivar l'acció del fàrmac. I això és un problema amb molts virus, amb moltes malalties, però especialment greu amb el virus de la sida. Aleshores, el que van fer en aquest treball va ser analitzar aquestes 70.000 mostres, per tant, cribatge d'alt rendiment, moltíssimes mostres, com anaven canviant de forma atzarosa, perquè aquestes mutacions són sempre atzaroses. No és que poso el fàrmac i el virus canvia perquè conscientment s'hi adapta. No. El virus canvia sempre. I si algun d'aquests canvis, per casualitat, li permet superar el fàrmac, clar, es reprodueix més i, per tant, acaben tots sent com ell. Però no perquè ell decideixi canviar per superar un fàrmac, no? Doncs van mirar aquestes 70.000 mostres en presència o absència de 15 medicaments actuals i veure com, en el temps, anaven apareixent aquestes mutacions que permetien al virus evolucionar cap a formes resistents. I això els va permetre identificar 1.800 llocs dins el virus, llocs variables, en els quals es poden produir, o es produeixen de forma espontània, aquestes mutacions que els permeten superar l'efecte dels fàrmacs.
Què són això dels llocs variables?
Llocs on es produeixen les mutacions, llocs on el DNA pot variar, uh-huh. O pot variar amb més facilitat. Hi ha llocs on no pot variar gaire, perquè si varia, el gen que hi ha allà deixa de funcionar, el virus es mor i s'ha acabat el bròquil. Però en canvi, hi ha altres llocs on pot canviar sense que això afecti la supervivència del virus. I encara més, si canvia i això li permet sobreviure millor, doncs aquest virus és el que s'acabarà reproduint més. No? Llavors van trobar aquests 1.800 llocs, alguns dels quals hi ha mutacions que realment permeten superar de forma directa el fàrmac, i d'altres són mutacions que estan en altres llocs del virus que no hi tenen res a veure amb el lloc on actua aquest fàrmac, però que, de forma indirecta, li permeten també superar el fàrmac. Que això és una cosa que passa, es coneix, amb la terminologia genètica, per això és epistasi, és un fenomen que ja es coneix, però que no se sabia quina incidència tenia amb l'evolució d'aquest virus. Doncs molts d'aquests 1.800 llocs on hi ha mutacions serien d'aquests que permeten superar el fàrmac de forma indirecta. I això costava molt de preveure si no es feia una anàlisi d'aquest tipus. I això per què serveix? Doncs per veure que s'han de continuar desenvolupant fàrmacs i tractaments abans no tinguem una vacuna definitiva i permet intuir cap on anirà l'evolució espontània d'aquest virus per poder-nos avançar això i tenir el fàrmac a punt quan arribi el moment d'aplicar-lo.
Com a mínim ja, més o menys hi ha una guia sobre quines serien les preguntes que cal fer-se.
Exacte, exacte.
No? Sí, davant sí, sí, de la situació. Sí. I si aquesta era la notícia del mes, hi ha d'altres notícies destacades. En aquest cas, dos estudis sobre canvi climàtic que no se centren en l'escalfament i l'augment del nivell del mar.
Doncs sí, perquè això és el que és... La major part d'estudis de canvi climàtic que se centren en qüestions del mar, per entendre'ns, examinen això, com puja la temperatura de l'aigua i el nivell com anirà pujant si es van fonent el gel dels pols o de les geleres, no? Doncs bé, un d'aquests estudis el que ha estudiat és la velocitat mitjana dels vents i l'alçada de les onades en relació amb el canvi climàtic. I el que hem vist és que la velocitat del vent està augmentant i l'alçada de les onades també està augmentant com a conseqüència directa al canvi climàtic, per això es produeixen també més desastres naturals, però molt especialment en situacions extremes de tempestes, és a dir, no un dia normal, un dia de mar plana, un dia sense vent, aquell dia no hi ha vent, però el dia que hi ha una tempesta, la velocitat mitjana del vent el dia de tempesta és una mica superior ara, degut al canvi climàtic, que no fa doncs, unes dècades, i l'alçada de les onades també.
Se sap per què el vent és més fort? No.
Bueno, probablement perquè el canvi climàtic el que produeix és un major escalfament en unes zones i el vent es produeix quan hi ha un moviment d'aire entre zones fredes i zones calentes. Si la zona calenta és més calenta, el vent flueix més ràpid de la part freda cap a la calenta. L'aire flueix més ràpid i, per tant, la velocitat del vent és superior.
I un invent tan antic com la bicicleta encara pot arribar a generar notícies científiques?
Doncs encara, perquè fins ara, bueno, tots sabem que les bicicletes són realment molt estables. Hi ha una prova molt divertida, que si hi ha una bicicleta sense ningú que la munti i la deixem anar rodant, ella sola tendeix a mantenir-se recta mentre té una certa velocitat. I si hi ha alguna pedra a terra que la fa torçar-se, recuperen la verticalitat fins que arriben a un punt que van prou lentes com per caure. Això es pensava que era degut a l'efecte de moviment de les rodes. És un efecte que ja es coneix de fa molt temps, s'anomena efecte giroscòpic. De fet, els vaixells tenen elements giroscòpics que giren i això els permeten recuperar molt més ràpidament la verticalitat quan hi ha onades. I això té a veure doncs, amb les forces que es produeixen durant un moviment circular, com és el d'una roda. La bicicleta tothom assumia doncs, que era així. Doncs bé, un grup s'ha dedicat a estudiar de forma física i molt minuciosa exactament la contribució d'aquest moviment giroscòpic. I hem vist que és mínima. És a dir, que la bicicleta no és estable per aquest moviment de les rodes, sinó que l'estabilitat de les bicicletes es deu sobretot a la localització de la massa de la part del davant de la bicicleta, això li dona molta estabilitat, com estigui repartida la massa, que se repenja sobre la roda del davant, i després l'orientació de l'eix de la bicicleta respecte a les rodes i els altres elements que té. Això permet, a part de l'anècdota de les bicicletes que tots hem portat sempre, això permet dissenyar vehicles de dues rodes, pensar en dissenys que siguin molt més estables del que ja ho són ara.
Ja ens imaginem, una colla d'estudiants tirant la seva bicicleta cap endavant i veient què hi ha abans al terra, no? De vegades els descobriments es fan de formes molt casuals. I un altre estudi, en aquest cas sobre la genètica aplicada a l'estudi del llenguatge. Aplicació d'eines genètiques, justament, a l'estudi de com parlem?
Doncs sí, de com parlem i de quin és l'origen del nostre llenguatge. Hi ha dos o tres estudis curiosos d'aquests últims dies. Un d'ells es van proposar veure si el llenguatge havia aparegut a les diferents poblacions humanes de forma independent o tots els llenguatges tenen un origen comú. Com es pot saber això? Això amb genètica s'ha estudiat molt i és molt interessant. La idea és, el lloc on s'origina una espècie és on hi ha la màxima variabilitat genètica. Amb l'espècie humana, per exemple, el lloc on hi ha màxima variabilitat entre els gens és a l'Àfrica, que és on es va originar la nostra espècie. Variabilitat, això, el que vol dir és que tots tenim els mateixos gens, però amb formes lleugerament diferents. Per això som tots lleugerament diferents. Un gen dirà ros, l'altre moreno, l'altre més alt o més baix, o pell blanca o pell fosca, el que sigui. Doncs aquesta variabilitat de gens és màxima on es va originar l'espècie i va disminuint a mesura que la colonització d'aquesta espècie ha anat avançant pels diferents territoris. Això és el que es coneix com a efecte fundador. I la idea és molt, molt simple, també. Si un grup de persones surt de l'Àfrica i colonitza Europa, aquest grup porta amb ells els gens que ells porten i tots els seus descendents tindran aquestes variants gèniques. Però és un grup dels molts que hi havia on es va originar la nostra espècie. Els altres grups que queden allà o que migren cap a altres llocs tenen altres característiques, altres variants genètiques. Llavors, si tu mires el nombre de variants que hi ha en una població, pots veure el temps que fa que va aparèixer aquella població, que es va formar, i on hi hagi les màximes, la màxima variabilitat, el màxim nombre de variants, allà es va originar aquella espècie. Doncs això que en genètica està molt ben estudiat, s'ha mirat amb el llenguatge, amb els fonemes, amb la fonètica, és a dir, amb la quantitat de sons diferents que cada llenguatge fa. Tots ho sabem, els sons que fem en català no són exactament els mateixos que es fan en castellà o en francès o en anglès, però s'assemblen més els sons entre el català i el francès que no pas entre el català i el japonès, perquè són llengües més separades. Doncs bé, s'ha vist que la màxima diversitat de sons, de fonètica, és a l'Àfrica, al mateix lloc on també hi ha la màxima diversitat genètica, i que aquesta diversitat de sons va disminuint a mesura que s'ha anat colonitzant fa centenars de milers d'anys o desenes de milers d'anys els diversos continents. Què vol dir això? Vol dir que el llenguatge humà va néixer amb la nostra espècie a l'Àfrica i que a partir d'aquí s'han anat formant els diversos idiomes.
Que caldria veure els que estan més lluny d'aquell punt, que serien els que més s'assemblarien i els que, en aquest cas, menys sons serien capaços de fer?
Sí, i això és exactament així. Això és exactament així. Hi ha alguns idiomes, per exemple, de Mesoamèrica, que són els que menys sons diferents fan i són els més allunyats d'aquest centre d'origen seguint les rutes migratòries de la humanitat.
Molt interessant aquest tema. Un altre dia ja en tornem a parlar, no sé, per saber també si aquesta diversificació també fa que aquest origen de la nostra espècie és més resistent, per exemple, a determinades malalties, al ser més divers o no?
Bueno, això és una altra de les coses. També tenim un altre tema avui per parlar d'això, de malalties i diversitat.
Abans, però, aquesta notícia, com dèiem, agafada amb pinces, aquest nou espai que, justament, obrim avui mateix. I és que avui inaugurem un nou espai en aquesta secció, que seria la notícia que cal agafar amb pinces. És a dir, notícies publicades per revistes científiques, de les que se'n desprèn un titular escandalós que cal explicar. Avui l'afirmació seria, justament, que les malalties que patim depenen del signe del zodíac que siguem. Fort, no?
Molt fort. Molt fort dit d'aquesta manera, perquè, en el fons, el que està dient això és que els signes del zodíac tenen validesa científica, quan està demostrat que no tenen cap mena de validesa científica, com a signes del zodíac. Clar, aquest estudi el que van fer va ser mirar uns 1.300 pacients afectats d'anorèxia, nascuts entre unes determinades dates, quins mesos havien nascut. I el que van veure és que les persones que han nascut entre els mesos de març i juny tenen un 15% més de risc de ser anorèxics. Bueno, la notícia és interessant, però, esclar, relacionar això amb el zodíac o amb el mes de naixement, això és el que no té, és el que s'ha d'agafar amb pinces. Si la dada hi és que alguna cosa hi ha darrere, Veure, primer pot ser que sigui una simple casualitat estadística. 1.300 persones no és un nombre significativament alt, farien falta moltes més. Però si es demostrés amb moltes més que realment hi ha aquesta diferència, no seria el signe del zodíac. Hi ha molts paràmetres científics quantificables i mesurables que un podria analitzar, com per exemple la dieta. No mengem el mateix, les mares no mengen el mateix a la primavera que a l'estiu que a l'hivern, perquè les fruites, les verdures són diferents. La llum solar. No hi ha la mateixa il·luminació a la primavera que a l'estiu que a l'hivern. I això podria afectar determinats aspectes del desenvolupament de les criatures. De fet, se sap que l'alimentació de la mare, hi ha estudis fets clars, que l'alimentació de la mare afecta, per exemple, el desenvolupament neural dels fills. Se m'han anat ara a l'olla amb una altra cosa.
Ara et preguntarem pel tema dels alumnes, que m'ha donat una del Pere, que m'he quedat.
Per tant, pot ser que hi hagi alguna cosa darrere, però amb pinces, perquè el signe del zodíac no hi té res a veure amb això.
Bé, parlem de les notícies de casa, però parlant de casa, tu d'on vens avui, David?
Jo avui vinc de vigilar i estar pendent dels exàmens d'accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys.
Per això normalment el sentim abans i avui una miqueta més tard, perquè estava justament de control, no? Una mica de...
Bueno, pendent d'això perquè sóc el coordinador de Catalunya de Biologia i, per tant, el que posa l'examen, el que ha d'estar pendent que tot funcioni bé en biologia, que no hi hagi hagut cap error, que...
Quan en Pere m'ha donat la xifra de la quantitat de gent que hi havia, jo crec que és una bona xifra, no?
És una xifra molt alta.
És molt alta.
I ha augmentat des de que, diguem, hem entrat en aquesta crisi. Però jo crec que és fantàstic. És fantàstic que persones de més de 25 anys que no han fet el batxillerat i, per tant, no poden anar a selectivitat, tinguin inquietuds per aprendre, per promocionar-se, per millorar les seves possibilitats de tenir feina o promocionar-se dins de la feina.
Gairebé sí. 500 persones...
En biologia, que hagin fet l'examen de biologia, clar, no tinc les dades exactes, però seran, no sé, unes 500 o més persones.
500 persones majors de 25 anys que volen fer aquest accés de majors de 25 anys per estudiar biologia. Jo crec que és una bona notícia.
Sí, fan l'examen de biologia no només per fer biologia, sinó per qualsevol carrera científica. Però sí, clar. I amb altres, amb lletres, els que fan assignatures més de lletres, doncs encara n'hi ha més.
Bé, bones notícies que arriben de casa. Aquesta seria una d'elles. Ara repassem unes altres que ens arriben, per exemple, dades de la recerca a Catalunya.
Doncs com a dada, diguem-ne així, numèrica, però sense números exactament, hi ha unes... les revistes científiques treuen estadístiques sobre els articles que més impacte han tingut. Doncs bé, en recerca de càncer, l'article que més referències es fan a aquest article, per tant, que més impacte està tenint, és un article publicat a l'IDIBAPS, que és l'Institut d'Investigació Biomèdica Guspi i Sunyer. És el més citat des de l'any 2008 en els articles sobre càncer, i està fet aquí a casa, clar.
Una altra notícia?
Una altra. Un equip internacional en què han participat investigadors de la Universitat de Barcelona ha descrit un nou neurotransmissor. I de neurotransmissors parlàvem ara just fa 4 setmanes. És un aminoàcid que s'anomena D-aspàrtic. Els aminoàcids formen part de les proteïnes, però els que formen part de les proteïnes s'anomenen L, el que sigui. És la forma que tenen, orientada cap a l'esquerra, L de left en anglès, o cap a la dreta, la D, no? Doncs aquest aminoàcid tan especial es va descobrir l'any 1977 en pops, calamars, en sèpies, i ara aquests autors el que hem vist és que està també en mamífers i que, a més, és un neurotransmissor que contribueix a la formació del cervell. S'ha descobert tota la via com actua, els enzims que el fabriquen, etcètera, etcètera. I com que és molt simple i, a més, està implicat en formació del cervell, una de les hipòtesis que llencen és que podria ser utilitzat en un futur o donar-nos idees de nous tractaments, per exemple, per Parkinson, esquizofrènia o altres malalties mentals.
I una bona notícia que té a veure amb les cabres?
Doncs sí, sí, aquesta és realment curiosa. I és que els animals els agrupem nosaltres amb races. Hi ha races molt més productives que d'altres i això fa que es vagin perdent races cada any. Doncs bé, hi havia una raça de cabres del Montsec que es creia extingida des de feia unes quantes dècades i s'ha trobat doncs, un ramader del Pallars Jussà que té un ramat de més de 40 cabres d'aquesta varietat autòctona. Ja n'han comprat unes quantes per amplificar-la, per mantenir la varietat, perquè és molt important això de mantenir la varietat genètica, és el que parlàvem abans. Aquesta varietat en els caràcters és el que permet a una espècie, si hi ha un canvi, adaptar-se i sobreviure. I ara, en una època de canvi climàtic, tenir animals o plantes que presentin diferents varietats és una cosa imprescindible. Això, per exemple, s'ha vist també amb el blat de moro o amb el blat. També una cosa en efecte del canvi climàtic és que s'ha vist que les collites de blat de moro i de blat han disminuït entre un 3 i un 5,5% degut al canvi climàtic. Això implica haver de buscar noves varietats que s'adaptin millor o bé jugar a produir varietats noves amb mètodes tradicionals, amb transgènesi, amb el que sigui, de plantes que ens permetin continuar produint el mateix que estem produint ara.
Notícies sempre que ens porta el David Bueno. D'aquí un mes ens tornem a retrobar amb ell, tot i que ja li fem l'encàrrec que el tema aquest de la diversitat a nosaltres ens interessa i, a més, està com molt bé obrir-se també per això.